Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No oblidem una cosa, i no sé si hem de dir que som afortunats o no. Jo crec que sí, que vivim èpoques històriques. Per exemple, segurament molts de nosaltres, els que tenim certa edat, hem viscut doncs com el món digital, el mòbil, els ordinadors, ha fet una disrupció total i ha canviat la nostra manera de veure, de treballar i de pensar, de comunicar-nos, etc etc. Doncs ara arriba una nova revolució en aquestes qüestions, entre d'altres coses, i es diu intel·ligència artificial aplicada a tot. Una de les grans preocupacions, bé, no sé si seria la paraula preocupació, jo crec que podria ser preocupació en funció de com, no? És l'educació, la IA, la intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Com els estudiants, doncs, veiem que utilitzaven eines com ChatGPT, doncs, per fer feines i coses així. Hi havia veus que deien que això s'havia d'aturar, s'havia de parar, però, clar, al camp no se li poden posar portes. És que és molt difícil, això. I llavors, com es pot utilitzar aquesta eina tan potent com pot ser la intel·ligència artificial en un àmbit com és l'educació? Tot el sistema educatiu ha de començar pensant en tot això, perquè és una eina que tindrem i que s'ha d'aprofitar. Es aconseguirà tot això? Parlem de pros i contres d'aquesta aplicació, de com pot fer-se, de la manera ètica que es pot fer, amb el director d'Equitat Digital de la Fundació Bofill, el senyor Héctor Gardó. Héctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies per l'invitació.
Home, no, gràcies aquí per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, Héctor, clar, és que estem davant de tot un repte, estem davant d'una revolució que segurament serà sensible a tots els efectes i a tots els sectors de la societat. Com pot utilitzar l'educació la intel·ligència artificial en el seu benefici?
Bueno, primer de tot, reconèixer el que deia. És a dir, és una revolució i com tota revolució genera preocupació. Llavors, és així, perquè al final el que ve és a canviar les regles del joc. I això no es pot aturar. Es canviaran les regles del joc sí o sí, igual que ho va fer internet, igual que ho va fer qualsevol revolució tecnològica. I l'educació no se'n pot escapar. La pregunta ja no és si la IA entrarà o no a l'educació, si tindrà un rol o no a l'educació, perquè ja sabem que sí, sinó com serà. Si farà una millor educació o no, si generarà un sistema educatiu més just o no. I aquí és, diguem, el camp de batalla que en els propers anys, mesos i anys, però no a llarg termini, per tant estem parlant de curt i mig termini, i quina configuració d'aquesta tecnologia tindrem en el sistema educatiu. I ja estan sortint moltes veus, i de fet des de la Fundació estem promovent molt aquest debat sobre com la IA realment ens ajuda a aprendre millor, dona suport als docents, i al final no acaba sent allò trampes i eines de baixa qualitat que empobreixen l'experiència educativa.
Clar, és que això va passar, ara que parlaves d'internet, quan va sortir internet, el debat va ser tres quarts del mateix, molt semblant, allò, sobretot quan aplicaven internet a l'educació, clar, ara tot ho trobaran en internet, els llibres ja no serviran, jo recordo perfectament que va sortir un debat d'aquesta semblança, no?, de tres quarts del mateix. No sé si serà el mateix, però, ostres...
Totalment.
Digues.
Jo no vaig viure, en primera persona, però... perquè era més petit, però quan van entrar les primeres teles als centres educatius, clar, també es va qüestionar això, perquè tu pots enregistrar una classe i aquesta classe la pots passar cada curs o cada any i això queda enregistrat com amb un VHS, no? Amb una registra. Sí. Per què necessites un docent si tens una molt bona lliçó enregistrada? I aquest tipus de debat sempre s'han generat amb la tecnologia. Però al final, diguem, després de l'espuma, que ara estem en un moment d'espuma,
sí,
la cosa es va situant. L'únic que, clar, estem parlant d'una tecnologia cada cop més potent, i això és innegable, cada cop és més potent, i passant els riscos als que ens exposem, cada cop són més potents i més complexos d'entendre. I això sí que s'ha de reconèixer.
Com es pot aplicar de forma pràctica tot això?
Sí, no, nosaltres, des de la Fundació, al final, el poc que volem recomanar és eines concretes que han de fer servir els docents. I nosaltres tenim una passa prèvia que creiem que és encara interessant, que és la part de curiositat i experimentació. I nosaltres, i les entitats amb les que estem treballant, amb grups de treball, des de la UDG, des del CSIC, el que estem promovent és espais d'experimentació amb els docents. I el gran problema que tenim és que els hi arribin als docents les directrius i les eines ja cuinades sense haver comptat amb ells. I aquest seria un gran error.
D'acord.
Quan els docents i les famílies no participen del disseny d'aquestes eines i per tant responen a les seves necessitats i expectatives, és allò de la digitalització o la fa sota la fan, no? Llavors, què estem trobant? Doncs ChatGPT no està pensat per docents. Doncs ara, i com moltes eines d'intel·ligència artificial. Llavors, ara que el que hem de fer és començar a plantejar-nos, com a educadores, quin ús en volem fer nosaltres. I, per tant, ha de ser un ús doncs, de cerca responsable d'informació, de qüestionament i pensament crític, d'espais de col·laboració. Al final, no reinventarem la roda. El que volem és fer un desenvolupament competencial. I, per tant, ser més creatius, més col·laboratius, saber comunicar. Això no canvia. L'únic que hem de veure aquesta eina, en quina mesura ens ajuda, aquesta o qualsevol altra d'IA, en quina mesura ens apropa a desenvolupar més aquestes competències en un sistema de qualitat.
Però si ara, per exemple, amb qüestions de tota la informació que arriba a través d'internet, a través de xarxes socials i demés, tant alumnat com professorat, sobretot alumnat, se les havia d'ensenyar a tenir un esperit crític, a no creure's tot el que veuen a les xarxes, a no creure's tota la informació que els arriba des d'internet sense contrastar, perquè hi ha un munt de fakes, ja ho sabeu, no? Clar, amb l'IA ha de ser tres quarts del mateix, no? Suposo que això s'ha de reforçar, vull dir, l'esperit crític del que t'està dient una màquina, per molt intel·ligent que sigui, ostres, ha de tenir un vessant humà aquí, ha de tenir un esperit crític.
Sí, anem cap a un món més complex. Alguns experts, i jo no m'hi considero, un considero més curiós que expert, uns experts estan dient que estem anant a la societat no, de la mentida, no? en la qual ens bombardejaran amb continguts fake per tot arreu.
No però això ja ho fan, Això ja ho fan, eh? No és que anem, és que això ja s'ha fet i ja es fa,
Sí, sí, però anem a notícies, per exemple, notícies en vídeo que seran enregistrades per intel·ligència artificial...
Que semblaran veritat, però són mentides.
Que semblaran veritat. O podem anar a una societat que et fiquin a la garjola perquè hi ha un vídeo enregistrat de tu fent alguna cosa que en realitat és un muntatge. I anem a un nivell de qualitat en la simulació de la realitat tan alt que costarà trobar. De fet, necessitarem intel·ligència artificial per detectar la intel·ligència artificial.
Correcte.
Perquè l'ull humà sí. No serà capaç de percebre-ho. Llavors, anem a un món complex de la mentida i a més, haurem d'anar a un món on haurem de generar espais de confiança i de veritat.
Home, aquí és on...
tornarem una mica bojos.
Clar, no, però aquí és on l'educació possiblement ha de jugar un paper molt important, no? En generar un paper, una situació amb eines d'intel·ligència artificial segur i d'educació de qualitat i real.
Sí, sí. I ensenyar l'alumnat i el professor a crear bona informació. És a dir, no només ens podem limitar a detectar quina informació és veraç i quina no, que això és important, sinó en quina mesura la ciutadania, i això començant des de ben petits, creem bona informació, generem espais de veritat. I això és diguem, el contrapoder que s'haurà de generar on els centres educatius, que al final són espais de coneixement, d'aprenentatge i de gestió de la informació, hauran de també donar un pas endavant amb el suport de l'administració de saber crear bona informació. No només seran espais de les escoles d'anar a aprendre, a anar a consumir informació, sinó com creem espais educatius de creació de bona informació.
D'acord. Saps una cosa, Héctor? A mi em fa por, perquè sense intel·ligència artificial hi ha unes polèmiques amb les polítiques d'educació i educatives, sí. Que si són, que si no són, i tenim un cacau important, on sempre el perjudicat, no oblidem, acostuma a ser l'alumne, no m'ho vull imaginar, jo tinc por davant de tot això, no per la intel·ligència artificial, sinó pels models que crearem davant de tot això.
Doncs la tecnologia va més ràpida que les polítiques i que les polítiques educatives, el sector privat va més ràpid també, i les lògiques de mercat i tecnològiques són molt diferents de les lògiques socials i educatives. Llavors ens trobem en un moment una mica magre de velocitats diferents, que encara no acabes de digerir què fèiem amb el GPT o amb Midjourney, que d'aquí potser dos mesos estem parlant d'altres eines inclús més potents.
Sí, 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 segurament.
I per tant, legislar en això o donar orientacions als docents, què s'ha de fer? S'ha de fer, hi ha unes polítiques i unes directrius europees, no s'haurà de fer eina a eina, perquè és que mai guanyaràs la partida. Si no s'han de posar unes línies vermelles que depassin de llarg la responsabilitat dels centres educatius perquè no donen a l'abast ja amb el que fan, perquè al final aquesta, diguem, bogeria del tsunami tecnològic puguem protegir una mica els centres d'això. Perquè si no, embogiran. I alhora que els docents no només esperin que els diguin què han de fer, sinó que també i insistim en això, que potser això ja més fa 40 anys que ara, que els docents connectin més, intercanviïn més, tinguin espais d'intercanvi d'idees, de bones pràctiques. Crec que també aquest cansament, no, del sector educatiu ha fet que ens isolem més, que compartim menys i que anem més a sobreviure, no, a passar pantalla. Llavors crec que és un moment de tornar a compartir les penes, però també allò que funciona.
Héctor, ja per acabar, crec que hauríem de posar, o serà un bon moment per posar en valor el factor humà. M'explico. No hi ha ningú com un professor o com un docent per saber com és un alumne que té. És a dir, saber si aquell treball que ha presentat l'ha fet ell o l'ha fet un altre.
Sí, no, en part estic d'acord, és a dir, el factor humà innegablement serà més important que mai. De fet, insisteixo, el que està per discutir és com la intel·ligència artificial ajuda realment al docent i, per tant, com el docent domina, ensinistra la intel·ligència artificial en el seu benefici com a líder de la seva aula. Jo crec que això és innegable. Però això hi ha un altre element que no, crec que no podem obviar i que no, potser no ens agrada tant reconèixer. Amb aules, amb ràtios altes, amb una pressió curricular molt alta, en la qual no tens tant espai d'acompanyament personal, sinó que es tracta de donar molta informació i examinar-la, ens podem trobar eines que saben més dels nostres alumnes que alguns docents.
És fantàstic, això. És,
I això pot ser dur, això pot ser dur d'assumir. Sí. Però saben quan obre l'ordinador, quan el tanca, quines tasques li fan mandra, quin contingut li agrada, i la quantitat de dades que generen a cada alumne. I la intel·ligència artificial que entengui i processi aquestes dades podrà perfilar els nostres alumnes i fins i tot tenir uns indicadors predictors de si serà un abandonament escolar prematur, per exemple, o si, per exemple, pot tenir una dislèxia. Aquest tipus d'informació la tecnologia la tindrà fins i tot potser abans que alguns docents.
Doncs, Héctor Gardó, director d'Equitat Digital de la Fundació Bofill, ha estat tot un plaer aquesta xerrada, molt amable.
Igualment, continuem parlant.